Dos minuts i arribarem a tres quarts de cinc de la tarda. Anem amb un d'aquests moments que sempre generen felicitat, que és el fet de fer la declaració de la renda. Doncs atenció, perquè el proper 7 d'abril, ho tenim a tocar, arrencarà la campanya per presentar la declaració corresponent al 2020. A partir de demà, les dades fiscals estaran disponibles a la pàgina web de l'Agència Tributària i aquest any cal anar amb molta atenció si us heu vist afectats per un ERTO, perquè la vostra declaració pot patir modificacions importants. A veure, com canvia la declaració si heu cobrat un ERTO? Teniu més opcions que us surti a pagar? I què passa si el Servei d'Ocupació Estatal, el CEPE, us ha pagat més del que tocava? Doncs aquestes preguntes li adrecem tot seguit al Josep Alemany Ferrer, que és delegat a Catalunya de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Senyor Josep Alemany, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Des de que es va iniciar la pandèmia, 878.000 treballadors, que es diu aviat, han patit un expedient de regulació d'ocupació a Catalunya. Per què la declaració de la renda serà diferent per tots aquests treballadors aquest curs 2020 que s'ha de declarar ara, a partir del mes vinent?
Mire, bàsicament podríem veure la incidència amb aquesta gent que han estat suspès el seu contracte i que estan en ERTE, i hem de diferenciar perfectament en veure si és un ERTE de força major o és un ERTE temporal. Els casos més perjudicats, en tot cas, són els d'ERTE de força major, i li comento. En primer lloc, una persona que té una nòmina que no supera els 22.000 euros, sí, i no té, i que els segons perceptors són inferiors a 1.500 euros, aquest senyor no ha de fer la declaració de la renda. Per tant, una persona que cobrava aquests menys de 22.000 euros i que ara, per la situació de la pandèmia, doncs ha resultat que ha estat en ERTE, haurà cobrat una part de l'empresa com a nòmina dels mesos de gener i febrer, i a partir del mes de març, si ha estat en ERTE de força major, haurà cobrat, doncs, del CEPE, que seria de l'atur. Amb la qual cosa, el segon perceptor és de, previsiblement, de més de 1.500 euros, i, per tant, aplicant la normativa de l'IRPF, aquest límit de 22.000 es redueix a 14.000 i aquest senyor es veu obligat a fer la declaració de renda. Per tant, el primer impacte és de no fer la declaració de la renta a la possibilitat d'haver-la de fer. Exacte. Això ja és una incidència important.
Home, i tan important, perquè, clar, clar.
Però és que llavors hi ha una segona derivada d'aquesta, i per mi és tan o més important, i en sectors vulnerables. És a dir, la declaració de la renda, i ara ja posats amb el supòsit, doncs, que jo faig la declaració de la renta perquè supero els 22.000 euros, per tant, que no estic amb aquesta incidència que comentava abans, doncs resulta que jo tinc un fill que té menys de 3 anys. Automàticament la norma estableix una deducció per maternitat, que aquesta deducció són de 1.200 euros l'any pels 3 anys de vida del començament del teu fill. Què passa? Que la norma estableix que quan una persona té aquest dret a tenir aquesta deducció de maternitat, ha d'estar, no pot tenir el contracte suspès. Què vol dir això? Que no sols hauré de fer la declaració, i si la feia, aquests 1.200 euros de deducció de maternitat em perillaran. Per què? Perquè durant el temps de suspensió, la Direcció General de Tributs estableix que per cobrar això, i el concepte de realitzar una activitat, has de fer una activitat per compte aliena o per compte pròpia, el fet d'estar en aquesta situació, s'entén que no fas una activitat per compte aliena o compte pròpia, i per tant perds aquest dret a la deducció de maternitat. I no sols això, sinó que hi ha una cosa afegida, a més. Anem a suposar que aquesta família és família nombrosa, que la família nombrosa té una altra deducció de 1.200 euros més. Òbviament, aquesta deducció de 1.200 euros més, si jo he estat en ERTE de força major, per tant, que he estat el contracte suspès al 100%, tampoc tindré dret a la deducció de família nombrosa. I si, a més, aquesta família té un fill discapacitat, que aquesta deducció es multiplica per 2, tampoc tindré dret a aquesta deducció pels mesos que he tingut el contracte suspès. Per tant, l'efecte perniciós és important, i és un efecte que té incidència per la gent que no fa la declaració, que l'haurà de fer, i pels que la fan tindran aquestes deduccions que podien aplicar i que no podran aplicar.
I ara li pregunto, de la gent que no feia la declaració, perquè amb 22.000 euros no havia de fer la declaració, i en canvi ara vostè ens explicava que si has entrat amb l'ERTO baixa, diguéssim, la xifra a 14.000 euros, aquesta declaració, no sé si ho he explicat bé, això, si no vostè em corregeix, aquesta declaració tocarà a pagar?
Clar, previsiblement, i quasi bé li diria segur que sí. Perquè resulta que el CP, quan ha fet els pagaments de les prestacions, que li han estat encomanades pel tema de l'ERTE parcial o de força major, no ha aplicat retenció. Què vol dir això? I els casos que he pogut verificar, a menys que tu ho sol·licitis, no ha aplicat retenció. Què vol dir això? Vol dir que la persona que està cobrant aquests diners de l'ERTE no tenen una previsió de retenció per la renta que es trobaran ara el 2021. Què pot passar? Doncs pot passar senzillament que, 1, no feia la declaració, 2, l'haig de fer, i 3, no sols l'haig de fer, sinó que surt una quantitat a pagar. Quantitat que no havia previst i que, per tant, em trobaré amb dificultats en el moment de fer el pagament. Per tant, l'efecte és, no sols perquè tinc un segon perceptor de més de 1.500 euros, què em provoca això? Em provoca que haig de fer la declaració. Fins aquí ho podem entendre. 2, què pot provocar després i què provocarà? Que atès que jo he cobrat més durant els mesos perquè no m'han fet retenció, aquesta retenció més l'import de la renta l'hauré d'ingressar de cop el 30 de juny o quan faci la declaració de renta durant aquest 2021.
Carai, m'ho pinta que tots són avantatges.
Ja ho veig, ja ho dic perquè, és una, des de l'AEDAF Catalunya, jo penso que estem intentant de que aquí lo senzill, seria que no computés com a segon perceptor, doncs, en el cas de retribucions del CP. Què passa? Quin és el problema de discernir això? Que, esclar, el CP, el servei de... paguen tant una persona que està a l'atur per condicions normals com una persona que està a l'ERTE. Per tant, discernir això suposo que deu ser difícil, però si fos senzill en aquest sentit, seria el més pràctic de dir no computa com a segon perceptor. I l'efecte perniciós de la primera part ja quedaria subsanat per aquest punt d'aquí. El que no es queda subsanat és l'efecte de la segona part. És a dir, molt bé, jo ja feia la declaració perquè tenia aquests 1.200 euros que se'n pagaven, que es poden pagar anticipadament també, de deducció de maternitat i família numerosa. Clar, si això tampoc es fa res per subsanar-ho, em resultarà un perjudici que hauré de pagar a la declaració de renta.
Míriam.
Per tant, no és massa beneficiós, Toni.
No, està clar.
Jo volia saber si això que està dient vostè, el govern espanyol pretengués ara fer un canvi o una excepció en aquesta declaració de la renda perquè la gent afectada per ERTE no els hi constés com un segon pagador, o aquestes bonificacions que diu vostè per naixements, hi ha temps per poder aplicar això en el sistema d'Hisenda perquè no es trobi la Hisenda amb casos que no es puguin valorar, o ja no hi ha temps per fer aquest canvi?
Jo crec que estem molt a les portes, com deia abans de començar, que el dia 7 d'abril comença la declaració. Jo crec que és complicat i que és difícil, i que sí que s'ha de dir que des de Catalunya s'ha fet una deducció que en els casos de la gent d'ERTE que han de fer la declaració motivat per aquest, el que deia al principi, s'ha previst una deducció de la quota per la diferència entre l'escala catalana i l'escala espanyola. És a dir, tots sabem que a Catalunya es paga aproximadament un 3% més de l'escala de la renta que a la resta de l'Estat. I, per tant, l'escala catalana, que és un 50% del total gravamen, i tenim un 3% de més. Doncs aquesta quantitat de més, hi ha una deducció que està prevista i que s'aplicarà pel 2020 i, per tant, a la renta del 2021, aquest diferencial de més l'eliminen en els casos que hagis de fer la declaració per un segon perceptor de més de 1.500 euros.
I ara li faig una pregunta que està fora de guió, eh? Però per què paguem un 3% més els catalans que la resta?
Bé, això ja fa anys que ho tenim estipulat i que ho tenim a les normes catalanes, i això és un tema que des de l'AEDAF Catalunya, i ho hem dit moltes vegades, la situació perjudicial, i quan dic perjudicial en el sentit de dir de desfavoriment que nosaltres tenim respecte a altres zones i altres comunitats, afecten no sols amb l'impost sobre la renta, sinó, com ja és conegut, amb altres impostos, com és el de successions, el de donacions i altres. Mm-hmm. No, però aquest és un tema que, Toni, podríem estar molta estona.
Bueno, jo el convidaré un dia a l'estudi, perquè, clar, al final, sí. Aquí a Catalunya, sí. En fi, paguem la factura amb escreix, sí. Per entendre'ns.
Sí, correcte, correcte. I, a més, l'escala catalana, en aquest cas, i en particular del que estem dient ara, com a mínim jo crec que des de Catalunya s'ha fet aquesta deducció, com a mínim per equilibrar la partida, de dir, escolta, una persona que es veu perjudicada per allò dels ERTE que deia abans, com a mínim que no hagi de tributar més que una altra persona d'una altra comunitat de l'estat espanyol.
Veurem. Ara, allò de fer-te la declaració a casa, això ja ha passat, forma part de la història ja, no?
Sí, mira, quan com va haver-hi l'estat d'alarma, els assessors fiscals resulta que som una activitat essencial,
sí.
Perquè som les persones que, i això en beneplàcit de tots els assessors, l'esforç que vam fer l'any passat va ser un esforç titànic, perquè amb les condicions en què fèiem les declaracions amb la gent confinada i tot plegat, jo crec que ens hauríem de, doncs, diguéssim, mereixer alguna cosa més que no pas ignorància que moltes vegades ens poden tenir, eh? Però el que és cert és que fer la declaració de la renta, i a més aquest any amb les condicionants que parlem, és important perquè molt probablement, si una persona doncs agafa i confirma borrador i ho fa, es pot equivocar, i l'equivocació confirmant un borrador no és eximent de culpa, amb la qual cosa vol dir que si tu acceptes les dades que t'ha dit Hisenda i ho dones per bo i no les verifiques, i està malament, perquè a vegades la informació no és el 100% correcta, doncs aquell error et pot sortir perjudicat per dir no sols has fet l'error, sinó que has de pagar la sanció corresponent.
En fi, sempre toca pagar.
Sí, al final, Toni, sempre, eh? D'una manera o d'una altra, sempre toca pagar. Sí, sí. Sempre toca pagar.
Té tota la raó. Bueno, l'espero un dia aquí a l'estudi. Un plaer saludar-lo.
Molt bé, d'acord.
Gràcies, bona tarda. El Josep Alemany Ferrer, delegat a Catalunya de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Doncs ja ho sabem. Tots aquells que han entrat en un ERTO, que poca broma, són més de 800.000 catalans, segons les dades, doncs hauran de tenir molta cura. 878.000 treballadors han patit un expedient, un ERTO, o ERTE, en aquest cas, de regulació d'ocupació, doncs hauran de tenir molta cura a l'hora de fer la renda, perquè és molt possible que tinguin que pagar més del que toca.
I sobretot no confirmar l'esborrany aquest any,
no.
Més que mai, i portar-ho al gestor, perquè...
Perquè tu
vas trobar sorpreses.
El que deia, que abans t'ho feies tu, i ara, en fi, com no tinguis un coco a casa, el més segur és que, en fi, ho paguis amb escreix.